président des démoniato, Yves Njoli, les boucliers, Malou des bosquets, Picho Bongo, son Aaron Moukoka.
Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Com dèiem, passa un minut de 11:45 del matí. 4.700 quilòmetres d'aigua, frontera amb 9 països africans, un riu carregat de mites i llegendes no sempre bones. Aquest és el viatge que durant prop de 40 anys havia somiat el periodista Xavi Aldecoa, recorre el riu Congo des del naixement fins al mar. Un viatge de durada incerta, ple de sorpreses, bones i dolentes, perills i sobretot històries personals amb les quals es podrien omplir pàgines i pàgines de reportatges. Ara el suplement, el Xavier Aldecoa, que ha condensat les vivències d'aquest viatge en un llibre que acaba de sortir del forn, El Quixot al Congo, i que, a més, també estrena el Premi Ortega i Gasset a la millor cobertura multimèdia d'aquest viatge. Il·lustríssim senyor Xavier Aldecoa, bon dia, bona hora i benvingut.
Bon dia, bon dia.
Fas bona cara.
Estic molt content, és que ha sigut una setmana fantàstica i sí, eh? Molt, molt satisfet.
L'enhorabona per tot, pel premi, pel llibre, perquè has pogut fer el viatge de la teva vida.
Sí, sí. Jo, i a més era un viatge que havia somiat 40 anys, tinc 41, segurament li dono un o dos de marge, però és el viatge que sempre volia fer i sobretot que no sabia si era possible fer-lo. Jo vaig començar aquest projecte sense saber si era possible, perquè buscava informació de gent que ho havia fet, i evidentment hi ha trams que sí, però des de les fonts fins al mar, no? I preguntava a amics congolesos i em deien, no ho sabem, no hi ha llocs o hi ha trams que no sabem si podràs passar.
D'on et ve l'esperit aventurer a tu?
Jo crec que és un esperit de reporter, i el reporter necessita a vegades ficar-se en aquests llocs. A mi em ve sobretot de la curiositat, de voler escoltar històries. Aquest viatge sense persones al voltant, sense coses que explicar, no m'hauria tret tant.
El teu pare t'explicava històries de petit, o la teva mare, a casa?
Quan era petit, sí, sí, ens explicava, més que històries a la Caputxeta, a la Blancaneus, ens explicava trossos de contes, trossos de llibres, com el Quixot, com el Vell i el Mar, de Hemingway, o altres històries, com el Lazarillo, per exemple. Jo recordo el meu pare explicar-nos aquests llibres i ficar-nos dintre de la història.
T'emportes un Quixot a la maleta, no?
M'emporto un perquè sabia que no tindria llocs per enxufar, per endollar l'electricitat. Llavors, un e-book o coses així ho vaig descartar. Vaig agafar un llibre llarg, gruixut, que tingués pendent. I el Quixot, que va ser una decisió una mica fortuïta, diguéssim, podria haver agafat un altre.
No tenies el títol del llibre abans de fer el viatge?
No, en absolut. I jo, el Quixot, el vaig enfrontar la primera lectura així com amb curiositat, i va esdevenir un company de viatge durant tota aquesta navegació.
Però clar, el Quixot és un llibre d'aventures, amb unes aventures que amb l'escenari no té res a veure amb l'escenari que tu devies veure, no?
Hi ha algun paral·lelisme en aquesta bogeria, aquesta sensació de realitat i realitat, perquè el Congo, el riu Congo, manté encara una essència de misticisme, de misteri. Hi ha llocs on s'endinsa en una selva impenetrable. Moltes vegades, amb aquesta bruma, aquestes núvols que hi havia pel matí, no tenia la sensació d'estar en un lloc que no era del tot real, no? Era com estar en un paradís enormement maco, però on no sabies ben bé què era cert, què era incert. Això sí que vaig veure una mica reflectit dins d'aquest llibre del Quixot.
Clar, dius, això no ho ha fet ningú, deu ser un lloc on només hi viuen, evidentment, els autòctons, no? I sense turisme, aquesta zona, almenys.
La zona de l'inici són 2.000 quilòmetres, i aquí heu de pensar que hi ha llocs on les infraestructures són impossibles, hi ha carreteres impracticables, on hi ha alguns trams que es poden navegar, trams llargs, però és que hi ha una zona que són uns 500 quilòmetres que està controlada per grups rebels. Llavors, per passar per allà necessites negociar amb grups rebels perquè et deixin passar. Sí que és veritat que hi ha una zona al mig, bastant llarga, de 1.700 quilòmetres, entre Kisangani i Kinshasa, que és més navegable. No hi ha turisme com a tal. Potser sí, algun viatge, alguna aventura sí que ha pogut fer això. I després el tram del final, que tampoc és una zona molt turística, però sí és accessible. Diguéssim, els 2.000 quilòmetres primers són els realment complicats.
Com va anar la negociació?
Doncs la negociació gràcies al Sylvain, perquè ell em va demanar el primer camp rebel $10.000. Jo no tenia en absolut ni això. De fet, la meva contraoferta van ser 50. O sigui, Jo sabia que no podia
ells et demanen 10.000 dòlars i tu n'hi ofereixes 50.
50, sí,
50.000 no, 50.
50, 50, tal qual.
I què et diu ell?
No, va molt tirat de diners en aquest viatge.
I què et diu?
Doncs no, comencem a negociar. És important, i aquí és molt, és clau, el Sylvain, perquè el Sylvain, en lloc de començar a negociar, va començar a preguntar-li per la seva família, pels seus soldats, per com estava la... O sigui, tota aquesta aproximació va ser clau i al final vaig arribar jo a la conclusió que aquest senyor, que és un senyor que controla mines, que controla camins, no necessita tant els diners com reforçar la seva autoritat. I per aquí és on vam entrar. El fet de que a mi em deixés passar per 50 dòlars significava que ell enviava un missatge a tots els controls de la carretera i els deia, un home blanc ha vingut a mi, que sóc l'autoritat, per demanar-me pas. Us dono la matrícula de la moto i llavors li deixeu passar. Llavors va ser aquesta, reforçar l'autoritat del grup rebel, del cap rebel, el que em va permetre passar.
O sigui, vas passar per 50 dòlars.
Vaig passar per 50 dòlars uns quants pins del Barça.
Ah.
Hauria d'afegir una mica més perquè...
Portaves pins del Barça, eh? Això sí, sempre ho fas, no?
Sempre ho faig, però en aquest viatge anava amb molt poc pes. Com m'agrada molt l'alpinisme, sempre m'he acostumat a anar molt, molt curt de pes i anava amb 8 quilos per aquest viatge. Però vaig reservar una part per una bossa d'uns 200 pins del Barça perquè eren necessaris.
Portaves més pins del Barça que calçotets nets?
Bueno, voltats, bueno, si portava 200 pins i em sembla que calçotets portava 2, imagina't.
I una samarreta del Madrid, també.
Portava una samarreta del Madrid perquè, clar, més enllà dels colors, jo soc culer, però si em trobo un cap rebel que és del Madrid, aquí pot ser la situació una mica complicada. Perquè, clar, vosaltres imagineu-vos, jo anava per una carretera, un camí de terra, hi havia un control, que és una branca o un tronc al mig del camí, i trobes a 6 o 7 nois amb samarretes trencades i amb Kalashnikov. Clar, allà havies d'intentar que la situació es calmés una mica, no directament comences a repartir, comences a parlar, intentes crear una certa sintonia i llavors sí que treus els pins. Però clar, aquí és molt important, perquè són zones molt jerarquitzades, no donar a tothom el mateix, perquè si no detectes qui és el cap el que estàs fent és insultar-lo, estàs igualant als altres. Per tant, quan localitzaves qui era el jefe, el que havies de fer és donar un pin a cadascun i al jefe donar-li un pin i un banderí del Barça, o un pin o un bolígraf. Llavors, aquests detalls, que són molt petits, però eren claus perquè el viatge anés bé.
El Congo és un paradís per a l'ambició sense escrúpols. Diamants, bori, cotó, fusta, or, coure, coltan, cobalt... En el futur probablement serà l'aigua potable i el poder dels corrents per produir energia neta en un Àfrica, un món, amenaçat pel canvi climàtic i la desertificació. El Congo és una terra fèrtil i rica, capaç de produir tot el que l'home necessita per viure. Pitjor, per fer-hi fortuna.
No deixes de ser un home blanc en un país pobre, explotat, no? I amb molts privilegis per navegar per aquest riu Congo, no?
Sí.
Això, més enllà de que evidentment serveix per explicar una història que si no segurament no l'haguessin pogut explicar de cap altra manera, no et genera també algunes contradiccions? Escolta'm, jo vinc aquí uns dies amb uns diners i després me'n tornaré a casa meva i aquí us quedareu.
Sí, o sigui, jo sóc molt conscient, ho comento al llibre, d'aquesta sensació de privilegi, no? Jo aquest viatge segurament no l'hauria pogut completar si no hagués estat un home blanc, europeu, periodista, amb diners. La gent em mirava diferent, la gent m'ajudava molt més, també, haig de dir. O sigui, sembla que parlem d'un país molt violent, hostil, i jo m'he trobat un Congo totalment diferent. Contradiccions. Jo crec que la feina d'un reporter que treballa a l'Àfrica són constants, però sí que sóc molt conscient i el motiu d'aquest viatge era explicar una terra i uns pobles que són fascinants. Per això també m'ocupava molt de temps abans d'anar-hi. Jo sabia que em trobaria aquestes situacions que us acabo d'explicar, rebels, pobresa, explotació, i em preocupava també molt parlar amb artistes, amb filòsofs, amb historiadors congolenys, amb nobles de la pau congolenys, que es veiés també aquesta altra part, perquè la meva intenció no era l'aventura, sinó explicar, endinsar-me fins dins d'una regió extraordinària i explicar-la el millor possible.
I una regió que sempre està en disputa, no?, per tots aquests interessos que ara sentíem,
sí,
per la veu del Carles Debó.
El Congo té la maledicció de ser una terra riquíssima. O sigui, ha tingut tot el que l'economia mundial ha necessitat en el seu moment. Quan van començar a fer plantacions de sucre, sobretot, i grans plantacions d'Amèrica, el Congo, i la part d'Angola, però el Congo també, tenia la mà d'obra. Després, quan es va necessitar l'ivori, allà n'hi havia suficient. I podríem continuar amb el cautxú, amb el cobre, el coure, amb els diamants, amb el coltan o amb el cobalt. El Congo és, lamentablement, riquíssim.
Mm. Clar, i després, o sigui, ser conscient que durant el viatge tots aquests perills que apuntàvem, no?, que un pas en fals doncs et posa, evidentment, al descobert. Et van alertar de que segurament al llarg del viatge, al llarg d'aquest recorregut, alerta que potser et confonen amb un xinès, no?
Sí, jo a l'inici un policia que em vaig fer amic perquè estava esperant a que sortís el vaixell, anava al mateix bar i sempre ens trobàvem, i em va dir que no pugés al vaixell perquè potser em matarien perquè pensaven que seria un xinès. És una zona molt explotada, aquesta zona on comença el riu a ser navegable ja està bastant allunyada de la ciutat, i aquesta explotació ara té cara d'asiàtic, perquè són els xinesos els que hi són. Heu de pensar que estàvem en una zona on tothom que havia vingut de fora, tots els estrangers, havien provocat patiment. Per tant, aquesta animadversió, aquesta desconfiança cap a l'estranger està certament justificada. El fet que jo, clar, jo quan m'ho van dir vaig dir, perfecte, jo no sóc xinès, no tinc res a patir. Però, clar, és gent que està molt desconnectada, està en llum de la resta del món, on per ells Kinshasa o Angola és tan lluny com Barcelona. Per tant, un xinès, un català, ho veien més o menys igual.
Com ho porta la família?
Doncs molt bé. O sigui, ho porten el més bé que es pot portar, perquè jo tinc molta sort, la Júlia és periodista, i la Júlia doncs, ho afronta des de que ens vam conèixer, me'n recordo, quan fa 17 anys que estem junts, i al mes de conèixer-nos jo me'n vaig anar un mes a Togo, o sigui, des de l'inici ho saben, les nenes també, però jo no sé si podria, sincerament, des de l'altra banda.
Però, per exemple, és a dir, clar, quan passes per una situació com aquesta i un viatge així, hi ha hagut moments que és evident que poses la teva vida en perill de tant en tant, no? Ho expliques tot quan tornes a casa?
No, segurament no ho explico tot, però sí que quan sé que hi ha situacions que poden ser de risc, sí que aviso. O sigui, la Júlia ha viatjat molt per l'Àfrica, han viatjat molt junts, ha estat al Congo, ha estat a Sudan del Sud, ha estat a Somàlia. Això permet que la por que tens global per un país s'esvaeixi. Perquè tu saps que quan estàs en un país, Somàlia on sigui, a República Centroafricana, no tota l'estona és un risc. Hi ha moments que sí, hi ha moments que no. I en això sí que sóc molt sincer. Jo a la Júlia li dic, ara, en els dos següents dies, haig de travessar una zona rebel i serà complicat. En principi t'hauria d'avisar en dos dies. I aquesta sinceritat fa que no sigui tota l'estona. No són dos mesos i mig de patiment, si no ho redueixes, si ets sincer, a dir, escolta, avui i demà hi ha certa volatilitat. Avui i demà serà una mica complicat. Aquí no sempre podia comunicar-me perquè hi havia dies que estava 6 o 7 dies sense connexió, però intentava avisar que no tindria connexió.
Com és el moment del comiat de casa?
Bé, complicat, perquè saben, sobretot, aquesta cobertura, aquest viatge era diferent. És un viatge que jo he preparat molt de temps, he somiat molt, però tenia molts riscos, i aquests dubtes que jo us deia a l'inici de no saber si era possible fer-los, la Júlia els va veure, evidentment, perquè jo no sabia si es podia fer. I moltes vegades durant el viatge vaig sentir la sensació de és que no es pot, no puc més. Estic desesperat ja, estic fos ja i estic buit. Però bueno, ho vivim bé perquè també s'ha acostumat i perquè és una... La Júlia és molt, molt forta i és molt... una gran companya.
I el moment del retorn, el retrobament?
Bé, ara aquí normalment queda col·lapsat per les nenes, perquè l'Helena i l'Aina, quan em veuen, volen papa totalment. Però bé, en aquest sentit, la Júlia diu que és el viatge que més m'ha canviat. Normalment jo vinc, hi ha cobertures molt, molt complicades o molt alegres, i vinc, jo crec que normal, però sí que he notat un viatge que m'ha...
Per què t'ha canviat?
No ho sé, no ho sé.
O per què diu que ara tinc ganes d'entrevistar la Júlia?
Veus? No, però és molt prudent. No, no voldrà, no voldrà. No ho sé molt bé, però sí que he necessitat, no sempre ho he necessitat, d'anar-me'n a la muntanya, que m'agrada molt, i marxar sol i caminar moltes hores. Perquè ha sigut d'una intensitat molt, molt gran. Però hauria de ser la Júlia la que digui que, en què m'ha canviat.
Clar, escolta'm, són dos mesos i mig recorrent al riu Congo. Com era aquest recorregut? És a dir, on dormíeu, on paràveu, on menjàveu, què menjàveu?
Hi ha, com deia, diferents trams. A vegades havia d'agafar canoes, havia de tant en tant alguna barca de fusta. Hi havia un tram principal, aquest de Kinshasa a Kisangani, que vaig entrar. Jo volia viatjar com viatja la gent local. Això era una cosa clau. No vaig agafar una llanxa amb motor en cap moment. Llavors, allà, a aquesta zona, vaig agafar el Mapenza, que és una barca que són un remolcador i dues plataformes flotants que pràcticament creen una ciutat flotant, i us heu d'imaginar plena de containers i de mercaderies i unes 300 persones que pràcticament no es poden moure. Hi havia un lavabo i la gent no podia ni tan sols accedir-hi, la gent no es podia estirar. I jo aquí vaig tenir la sort de poder trobar per dormir una nevera, i a sobre de la nevera era el meu lloc per descansar. Eren unes condicions...
Dormies damunt de la nevera?
Dormia d'aquestes neveres que són horitzontals, pues més o menys les cames fora, però el tronc sí que el podies ficar, però jo era...
Hi ha neveres que fan soroll, eh?
Doncs aquesta... Saps què passa? Que com el motor del Mapenza feia molt més soroll, pràcticament no era res. Però aquestes incomoditats, i lògicament ja bastant brut tot, també penso que va ser molt maco, perquè quan els congolesos van, els meus companys de viatge, van veure que resistia, perquè no pensaven que els dos dies diria me'n vaig a algun puesto, i m'ho van dir després, es va crear una mena de comunió amb ells, vam adoptar com un membre de la seva família, de la seva tripulació, i em van ajudar molt, i va ser una de les coses emocionants, el veure que a poc a poc aquest privilegi del que parlàvem abans va donar pas a una connexió amb els companys de viatge.
Quan es tarda a navegar pel Congo? Quan ho preguntava, rebia espatlles alçades per resposta. Els més agosarats s'animaven a conjecturar entre 2 i 6 mesos, potser més.
A l'Àfrica, ja ho explicava el Kapuscinski, no?, que el tema del temps no té res a veure amb Europa. I quan et diuen que l'autobús surt tal dia, no té per què sortir aquell dia ni aquella hora, segur que no. No? L'autobús surt quan està ple.
Sí, i els vaixells passa el mateix, amb la diferència que els han de carregar. I això poden ser una diferència de 8-10 dies. O sigui, et diuen, sí, sortim demà, i que el vaixell no surti fins 10... I ja, al principi em passava que més o menys ja sabia que no era... exacte, però pensava que el marge era més petit. Deia, si no surt demà, com m'estàs dient, sortirà demà passat. I a poc a poc vaig veure que havia de parlar amb altra gent, amb el cuiner, que aquests sí que sabien quan sortirien, i llavors em deien la veritat, dient, no, això dintre de potser 2 mesos o un mes ens podem estar aquí esperant. Llavors els temps, aquí en aquesta part de Congo, que estem parlant d'una part molt, molt allunyada...
Qui et finançava el viatge?
Bueno, a veure, hi ha una part de l'editorial que ja sabia del que volien un llibre, una petita part també del diari de la Vanguardia, però
pel mat,
però és que jo ho sabia, o sigui, però és que aquest viatge era d'aquests viatges que no poden anar agafats només dels diners. O sigui, abans de la pandèmia havia de ser, ja tenia un acord per anar amb un equip i estava tot lligat, es va caure, i jo sabia que això havia de tirar cap endavant. I ja veurem, he tingut... Saps què passa? També he vist, quan no he posat els diners en el centre, que la gent que s'ha cregut el projecte, la gent que ha vist veritat en el que feia, m'ha ajudat moltíssim. El Sylvain, que em va acompanyar una part del temps, és un noi que si treballa per la BBC o l'Al Jazeera, li paguen $500 al dia. I a mi em va dir, mira, t'acompanyo 3 setmanes o 4 i em portes un mòbil. O el Jafet, que no el coneixia d'absolutament de res, s'ha convertit en un germà per mi. I em va ajudar perquè va veure que el que estava fent era una cosa que em sortia de dins, jo crec. I això pues, ha creat també amistats i coses més maques que els diners.
Dius, el cuiner també era un factor molt important. Què us cuinava, què menjàveu?
La cuinera. Doncs ens cuinava de tot, perquè es podia cuinar el que portàvem pescadors amb canoa i s'ajuntaven i ens arribaven on estava la nostra plataforma, flotant i a vegades era peix, a vegades era serp, a vegades era mico, a vegades eren cucs. Sí, la serp els agrada molt. Hi havia moltes vegades que dormíem a algun lloc i ens deien, aquí millor no es vagueu massa perquè és un niu de serps, i les veies per allà. Hi havia moltes. El Congo és molt maco, el Congo és un paradís, hi havia molts animals.
De què té gust la serp?
Saps què passa? Depèn amb què la cuines.
Amb ketchup.
Però no, és que ara diré el típic del pollastre, no? Però,
té gust de pollastre, no?
Sí, com tot, no? Que diuen que té una mica de gust de pollastre. El mico té un gust així com més de vedella, però depèn. Saps què passa? També intentava no menjar massa perquè sabia que si em posava malalt podia portar el fracàs al viatge, així que no em podia posar malalt allà al mig del...
Com per tastar la serp i el mico, eh? Escolta'm, estic veient les fotografies també del llibre que evidentment les has fet tu, sensacionals. Amb un mòbil?
Amb un mòbil, sí, ara treballo bé amb mòbil des de fa un temps. M'agrada molt la foto, m'agrada molt la càmera, però m'estalvia molts problemes amb policies, amb militars, també en llocs, aquestes zones tan apartades de la civilització, de la urbanització, una càmera és més hostil, i en canvi un mòbil no permetia jugar una mica més amb gent que no havia vist mai una càmera.
I després veig tot de feixos de bitllets a l'aigua. Diu, per accedir a les fonts del riu, el visitant ha de tirar uns francs a l'aigua o sacrificar una gallina com a diferència als avantpassats. Com a deferència als avantpassats, perdó. A tu suposo que en comptes de sacrificar la gallina vas tirar els francs.
Jo vaig tirar els francs. És veritat que jo vaig preferir els francs, però si m'haguessin dit la gallina no hauria tingut massa opció. Sobretot perquè ells creuen, i ho creuen de manera directa, no? I sense dubte, que si no ho fas, si no demanes permís als ancestres, s'asseca la font del Congo. Per tant, portes la maledicció i la mala sort a tota la regió, així que vaig haver de seguir aquestes, no sé si recomanacions o tradicions o creences per no fer enfadar ningú.
Veig que hi ha una foto també, una serp amb el cap tallat a punt de passar per la paella.
Sí, l'Al-Qaeda aquí l'està ensenyant, és un dels grumets. És un grumet que tenia super cara de bon noi i li deien Al-Qaeda una mica per contrarrestar, que ningú pensi que era una mala peça.
De què viuen aquesta gent? Perquè el riu també és una font de vida, suposo, eh?
És un... Sí, totalment. El riu Congo és l'essència del que hi ha a aquesta regió. Depèn. Clar, hem de pensar que hi ha artistes, hi ha filòsofs, hi ha metges, hi ha gent, homes de negocis. Hi ha una gran gent també que viu de la pesca, hi ha agricultors. És una diversitat espectacular. Jo dic sovint que el riu Congo és l'essència de l'Àfrica, perquè crec que tota aquesta diversitat tan espectacular es va trobant en aquest riu i que explica moltes coses, també les ferides i l'explotació que hi ha hagut. A partir del riu Congo pots entendre l'explotació, l'exploració, l'esclavitud, la llum, la cultura, els balls. Així que és una terra... és fascinant.
Clar, quants anys portes d'ofici, tu? Uns quants, ja. Si n'has fet 41, com a mínim la meitat de la vida, pràcticament.
21 anys. Des que vaig... El primer viatge el vaig fer als 20 anys, a l'Àfrica.
Clar, no sé si ets un afortunat, perquè hi ha poca gent ja que pugui fer aquests viatges professionalment, no? I, és a dir, no sé si tu t'has hagut de finançar, com deies, una part del viatge, però una part te l'han finançat.
Sí, sens dubte.
Deu ser dels pocs que queden, ja.
Sí, no, i ho noto així, clarament. Sí, jo sóc un afortunat i un privilegiat cada minut, perquè faig el que m'apassiona de manera radical. I això costa, és veritat que costa, segurament costa una mica cada dia més, però sóc molt conscient de que molts companys que s'estimen la professió i l'ofici, molts xavals joves que estan intentant també treure el cap, que costa molt treballar en pausa, treballar en temps, i tant de bo això perduri, perquè crec que també és necessària aquesta mirada cap a l'altre lloc.
Escolta'm, el proper viatge el tens al cap, ja o no?
Bueno, de moment aquí, ja, sí, diria que no, perquè vull centrar-me en això, però sí, segurament. A Tunis me'n vaig
A Tunis.
Vaig a fer unes històries sobre l'escalfament al Mediterrani, a tota la part del nord de l'Àfrica, i un gran projecte que ja veurem, ja l'explicaré.
El Quixot al Congo, editat en català a Columna, en castellà a Península. A més, el Xavier Aldecoa, aquest dia el podem sentir en un podcast fantàstic que hem estrenat a Catalunya Ràdio, que és Hotel Palestina, el David Fonseca i el Marc Comas. En aquest cas hem convidat Xavier Aldecoa, Hotel Palestina, un dels nous podcasts de l'oferta que fem a Catalunya Ràdio, que realment No he tingut l'oportunitat de sentir-lo encara, però té una pinta extraordinària.
Sí, estava molt maco. Jo, la veritat, m'ho vaig passar molt bé.
El teu capítol està penjat, em diuen que no encara, no?
Encara no, crec que són els de després, però està gravat, o sigui que és qüestió de temps.
Escolta, molta sort. Torna quan vulguis, però ho faràs acompanyat de la Júlia, ja t'ho dic ara, eh? Si no, no tornaràs.
L'heu de convèncer, eh? Jo...
Salut, Xavier, moltes gràcies.
Gràcies.
Fem una pausa de seguida al suplement al comunista, avui amb el Peyu. Fins ara.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Papi Kamba. L'homme poursuivi par le lion et l'homme poursuivi par le chien ne court pas de la même façon.